Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 31 de març de 2026. Avui sí, avui acomiadem aquest mes de març i ens acostem una miqueta més als festius de Setmana Santa. Potser esteu de vacances i sou nous a l'antena del Penedès en xarxa, doncs l'equip, que està dispersat entre Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, us acompanya amb el Penedès per bandera cada matí, de dilluns a divendres, des de les 9 i fins les 12, també aquesta Setmana Santa. Tot coordinant des de Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Comencem explicant quines són les veus i les propostes que farem aquest dimarts, darrer dia de març, a la nostra antena. D'aquí uns instants, la meteo imprescindible, imperdible, bàsic d'aquesta Setmana Santa, de qualsevol època de vacances. El Marc Paredes ens portarà el temps d'aquests propers dies. I tot seguit, al cap de pocs minuts, saludem l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional, amb la qual avui parlarem de com actuar, de què passa quan els infants no col·laboren. A 9:15, primera de les tres cites de cada matí amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el flash informatiu. Després d'aquest primer flash, els protagonistes seran els catifaires de Bellvei, que celebren el seu 65è aniversari. El seu president, Òscar Ripoll, ens acompanyarà. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb un parell de propostes per aquests dies a l'agenda al detall. D'una banda, el casal lúdic de Setmana Santa que té lloc a Moja. En parlarem amb l'Esther Noguer, membre de la Junta de l'Ateneu Mogenc. De l'altra, us recomanem una exposició que obrirà portes tornant de Setmana Santa el dia 7 i que podreu visitar a la Capella de l'Índex de Sant Sadurní fins al 30 d'abril. La 15a edició de la Bienal d'Art Local demostra que ens explicarà la regidora de Cultura, Marta Castellví. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, 5 minuts per actualitzar-nos a càrrec dels serveis informatius. Sou lectors? Potser esteu encallats, no sabeu què agafar, què llegir? Doncs no us perdeu les càpsules d'il·lusió que ens portarà a 10:45 la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages Vilafranquina. Ha preparat una selecció de llibres, tant per adults com infants, que tenen en comú que parlen, que aborden l'oci, la feina i el temps. I també farem un cop d'ull a les activitats de la Biblioteca Vilafranquina per aquest mes d'abril. A 11:06, al Català al carrer, farem classe sobre vocabulari amb la Sònia Moll. No ens pot acompanyar la Teresa Casanelles, però a canvi sí que hi haurà concurs. Començarà una miqueta abans i a canvi, com deia, per compensar, hi ha doble regal. Dos llibres pels petits de la casa, un per primers lectors i l'altre per nens i nenes a partir de 7-8 anys, al qual podeu optar tots aquells que jugueu i concurseu amb nosaltres. A 11:45, flash informatiu, les pantalles de Setmana Santa i a les 12 marxem.
El temps.
Tots i totes, tant si fem festa com si treballem pendents del temps d'aquesta Setmana Santa. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest dimarts sant amb estabilitat. Deixem enrere el vent que hem tingut, sobretot, diumenge. Vent que aquí al Penedès es va deixar notar, però no amb la intensitat, evidentment, que ho va fer en punts del Pirineu i també de les comarques gironines. Per tant, estabilitat. Amb aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit, atenció, encara si heu de marxar no us en refieu perquè la situació doncs, és relativament fresca. Mínimes de 2-3 graus en molts punts de la Catalunya central i també del prelitoral, però en canvi al migdia el sol s'imposarà, penseu que el sol ja escalfa pràcticament com a finals del mes de setembre i per tant doncs, la situació és molt tranquil·la i fins i tot càlida durant les hores centrals del dia. Una mateixa situació que es repetirà de cara demà, amb unes temperatures mínimes similars a les d'avui i també amb el domini total del sol, serà un dia radiant. De fet, aquesta Setmana Santa serà molt estable durant tots els dies i de cara a dijous, va, fem una mica més d'abans de la previsió perquè molta gent ens pregunta què farà, sobretot de cara als dies festius. Dijous es podria deixar notar una miqueta el vent. Compte, avui una mica també, però dijous encara podria bufar amb una mica d'intensitat. Tot això amb un dia també que serà radiant i de cara a divendres, dissabte, diumenge i dilluns, els quatre dies més o menys festius, pocs canvis, les temperatures pujaran, també ho faran les mínimes, per tant, sensació primaveral o preestiuenca en alguns casos, al migdia la roba d'abric farà nosa i fins i tot en alguns punts podríem anar amb màniga curta i sense precipitacions. De cara a dimecres, atenció, sí que serà potser el mateix de tota la setmana. Si us heu de desplaçar cap al Pirineu, precaució, perquè la nevada pot ser novament intensa a bona part del Pirineu, entorn a aquests 1.500-1.700 metres. Vent també fort, però insistim que de cara als dies festius tot això millorarà, tindrem el domini total del sol a tot el país i també amb aquestes temperatures bastant càlides de cara a les hores centrals del dia. Això és tot, bona setmana.
Un cop al mes ens acompanya, obrint els dimarts, la terapeuta i educadora infantil Aroa Beltrán per reflexionar sobre la infància, les emocions i la manera com acompanyem el creixement dels més petits. Connectem, doncs, amb Ràdio Sant Sadurní. Allà l'Aroa ens espera, acompanyada del nostre company, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, nosaltres que iniciem aquest nou capítol de la secció d'educació aquí al magazín L'Espai Recordem, on parlem de la infància des del respecte, l'emoció i també la mirada conscient. Avui el que farem és parlar d'una situació, podríem dir, molt habitual a casa i a l'aula, quan els infants no col·laboren. No vull, ara no, fes-ho tu. Què hi ha darrere d'aquesta resistència per part de l'infant? Per entendre-ho millor, doncs, ens acompanya, com sempre, l'Aroa Beltrán, la nostra terapeuta i educadora infantil i col·laboradora aquí al magazín de confiança. Aroa, benvinguda.
Molt bon dia, Miquel. Gràcies. De fet, aquest és un tema super quotidià, eh? Però també molt malentès a vegades. I perquè sovint pensem que els infants, quan no col·laboren, és perquè no volen, oi? O perquè ens repten, eh? Com diem alguns pares. Ostres, que m'estàs reptant. Doncs no, a vegades hi ha algú darrere d'aquest moment que no és que no vulguin, és que no poden, en aquest moment fer-ho.
Aquesta última frase que has dit, analitzem-la. Què vol dir exactament amb això de que no pot?
Doncs moltes vegades darrere d'aquest no vull o d'aquest fes-ho tu hi pot haver moltes coses, hi pot haver cansament, hi pot haver una necessitat de controlar, hi pot haver una frustració molt gran, inclús una necessitat d'atenció, no? O moltes vegades pensem en els infants i no ens adonem que i poder hi ha alguna cosa que no pot expressar, ¿vale? I el que li surt és oposar-se, no?
És a dir, que la conducta, per fer-ho o expressar-lo en una situació visual perquè la gent ho tingui al cap, la conducta és només la punta de l'iceberg.
Total, exacte. Si ens quedem només amb la conducta, estem en lluita. Si mirem realment què hi pot haver darrere, podem acompanyar, no? Per exemple, aquí hi ha un canvi clau, vale? Perquè passaria de... M'està desobeient, m'està reptant, ostres, li està passant alguna cosa, no? Hi ha alguna conducta que no estic veient.
Clar. A banda d'analitzar-ho, però, en el dia a dia hi ha moments en què les coses doncs, s'han de fer. Com gestionem això?
Total.
Sense entrar en una lluita constant pels pares i mares que ens puguin estar escoltant.
Clar, aquí és on entra la manera com posem els límits, no? Quan l'adult entra en lluita de poder, que moltes vegades és com això, no? Perquè jo ho dic, o perquè toca, o perquè s'ha de fer... L'infant moltes vegades s'hi enganxa. Però quan l'adult es manté ferm i connecta en el clima, tot canvia, no? Podem dir, per exemple, sé que no en tens ganes, no? O de fer això, i entenc que t'agradaria continuar jugant, per exemple, però ara toca recollir. No neguem el que sent, però tampoc canviem el límit que toca fer, no?
En aquest cas, treballem amb dues qüestions a la vegada, l'emoció, però també el límit.
Total, exacte. I és així de difícil, eh? Perquè requereix molta regulació de l'adult, i això moltes vegades ens costa als adults, eh? Perquè quan l'infant se sent entès, no?, la resistència baixa. No sempre immediatament, però sí progressivament.
Continuem, si vols, amb tips o recomanacions pels oients que ens estiguin escoltant. No sé, Aroa, si ens podries donar algunes eines concretes per a aquests moments de no vull.
Sí, i tant, i tant. I, de fet, molt aterrades, no? Dos petites opcions, per exemple. Els hi podem dir, vols recollir primer els cotxes o els encaixos, no? I així el que fem és donar la sensació a l'infant de que controla, vale? Dins del límit que li hem ficat, que és recollir, ell pot decidir què fer primer, no? Llavors, no és com si fos una ordre, no?, molt imposada, en la que jo m'hi poso de cul, diríem, no? L'altre, molt funcional i que funciona molt bé és anticipar, sempre. En 5 minuts recollirem. Els infants necessiten aquest temps per canviar l'activitat, per fer-se la idea de que aquí passarà una altra cosa, no? Molt important també, Miquel, és connectar abans de demanar. Un contacte, una mirada, una mala espaia... Sense connexió, moltes vegades no hi ha col·laboració. Els pares a vegades tendim a demanar les coses des de l'altra punta de la casa. Fes allò!
Va, no? Ara ho anava a preguntar. I... O sigui, diguéssim que la part vocal, la part de comunicar-te amb l'infant ha d'anar acompanyada també o com a recomanació de la part física, no? De fer les dues coses a la vegada.
Total, no? I a més, aquí, quan nosaltres podem connectar amb això i ho estem demanant des de un respecte, des de posar un límit, però entenent, no?, quina és la necessitat de l'infant, tot canvia. Llavors, hi ha una cosa important també, Miquel, que és revisar-nos a nosaltres, no? A vegades el que passa és que hi ha pressa, que hi ha tensió, que nosaltres necessitem que es facin les coses ja. I això a vegades es contagia amb l'infant, no? I en rebota una mica.
Hem parlat de, per exemple, doncs, aquesta situació, no?, de que l'infant està jugant i és hora de parar perquè s'han de fer altres coses o és l'hora de dinar, de sopar, però hi ha altres exemples de situacions que es duen a terme on també hàgim de posar les emocions i el límit en aquesta balança?
Home, doncs, diríem que en moltes situacions del dia a dia, no?, podem dir jugant, però moltes vegades és quan ens hem de dutxar, quan hem de fer coses que toca fer i que en aquest moment l'infant pues no vol fer o li ve gran o és és molt ràpid la demanda per ell i no puc assimilar, no? En molts casos nosaltres veníem a dir ara que moltes vegades ens posem nosaltres per davant la nostra necessitat de que ho fem ja, de que les coses, com dèiem al principi, s'han de fer, però a vegades no sentim o no ens podem posar en la pell de l'infant per entendre què li està passant a ell, no? I quant temps necessitem per acomodar això.
A vegades volem,
si a vegades
no, poguessin...
Perdó, sí.
A vegades volem que l'infant també vagi en el mateix horari, en la mateixa forma de fer de nosaltres, quan també en qüestió d'edat, en qüestió de rutines i en qüestió també d'experiència, doncs, òbviament, no està igualat a nosaltres.
Total, Recordant que l'infant no està en contra de nosaltres, no? Està a favor de nosaltres i, de fet, els infants sempre volen agradar als adults, d'acord? Però a vegades és difícil sostenir, no? I està a intensitat, sostenir el que sent a vegades pot costar molt, no? I ho fa com pot, realment. Quan deixem de veure'ls com una adversitat, com un, no?, que ens qüestionen o que ens repten, el veiem com un infant que necessita una ajuda, no? Perquè a vegades pensa que als infants els hi pot haver passat qualsevol petit cosa a escola, en el seu dia a dia, que per ells és molt gran i per nosaltres seria un... Però això els hi condiciona, no?, també, aquest estat d'ànim, aquesta manera de fer. I jo diria que hem de ser molt curosos en aquí i veure la necessitat que hi ha darrere de tot.
Diguéssim que no és només què fem amb l'infant, sinó com estem nosaltres mateixos en aquell moment.
Total.
Que a vegades
total.
És complicat, també, perquè són situacions on es barreja la nostra rutina amb, per exemple, també haver de canviar, no?, i haver també d'estar pendent de l'infant i fer-li veure d'una forma clara, d'una forma correcta, doncs, que és moment d'aturar-se. Però, clar, a partir d'aquí el nostre estat d'ànim i com ho fem i parar-nos per tal de fer-ho bé o de forma correcta, a vegades és complicat, també.
Estic totalment d'acord. L'infant molts cops respon al nostre estat, no? Sí. Amb aquestes paraules. Però aturar-nos i validar-li molts cops aquesta emoció, veure el que hi ha darrere, que no puguem... molts cops és el que dèiem, rebaixa, no?, aquest. Però el que més ens costa és el que bé deies tu, aturar-nos a nosaltres, aturar-nos i veure realment... com mirem, no? Com podem acompanyar aquesta mirada.
Que al final els infants i nosaltres mateixos ho agrairem en el futur, haver-nos parat i haver baixat una mica, diguéssim, els nervis.
Sí, Miquel, jo tinc un tip molt, molt xulo que a mi em serveix molt i és, a vegades... pensar just al contrari, no? Ostres, com m'hagués agradat a mi de nen que m'haguessin acompanyat, no? És a dir, ostres, que hagués necessitat jo en aquest moment, no? I si som capaços de fer aquest petit clic o aturar-nos un moment, que ja sé que moltes vegades costa molt perquè el dia a dia és molt intens, no? Els tenim molt estrès, però intentar no contagiar els infants d'això, aturar-nos un moment i veure, bueno, què està passant o de quina altra manera m'hi puc acostar, seria meravellós perquè al final és el que tu dius, no? Quan siguem grans o quan això ja hagi passat, direm, ostres, que bé, em van poder acompanyar de la millor manera.
Ara estem arribant a la recta final com a darrera qüestió. Quina mirada ens pot ajudar en aquests moments, no?, de resistència on arribar al límit pot ser una possibilitat?
Pues jo crec que molt recordar això que dèiem abans, no? Que l'infant no està en contra nostra, no? Que està a favor de nosaltres, que vol sumar sempre i que està intentant sostenir el que sent com pot. I quan deixem de veure'l com una adversitat, no? com això, com una confrontació, i el veiem com un infant que necessita ajuda, tot canvia. Diria, per rematar la frase final, que darrere de cada infant no hi ha una necessitat... hi ha una. No és que no. Necessita que el mirem. Una demanda per ser mirat, no?
Doncs nosaltres que ens quedem amb aquesta última frase en aquesta secció d'educació on avui hem parlat del fet, no?, de que els infants no vulguin col·laborar i tips per poder gestionar-ho nosaltres mateixos com a pares i mares i també de cara a aquest infant. Aroa, moltes gràcies.
A tu, Miquel.
Ens veiem d'aquí un mes.
Molt bé.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Taylor Swift i aquest The Fate of Ophelia. Ens plantarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat. Ens posem al dia sobre com es lleva el matí a l'Alt i al Baix Penedès. I a 9:45 seguim amb els catifaires de Bellvei.
A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Ara són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un primer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa i per començar us expliquem que Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos han signat amb la Generalitat els convenis per la promoció d'habitatge protegit. En un acte presidit per el president de la Generalitat, Salvador Illa, celebrat ahir al matí al Palau de la Generalitat, l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, i l'alcaldessa dels Monjos, Esther Marmaneu, van formalitzar la signatura dels convenis amb la Generalitat que regulen aquests dos municipis la construcció d'habitatges protegits en solars municipals. En el cas d'Olèrdola, seran 47 habitatges en uns terrenys municipals de la Plana de Moja, mentre que a Santa Margarida dels Monjos es preveuen 25 habitatges, sumant les dues parcel·les municipals inscrites a la Reserva Pública de Sòl de la Generalitat. Jordi Álvarez indicava que l'acord suposa una gran oportunitat per facilitar l'accés a l'habitatge i així continuar fent créixer el municipi amb futur i cohesió. I l'alcaldessa dels Monjos, Esther Marmaneu, qualificava la fita com a molt necessària i esperada pel municipi en la seva aposta per l'habitatge públic. Els dos municipis són els dos únics de l'Alt Penedès, d'un total de 31 arreu del país, que signaven ahir aquest primer conveni amb els ajuntaments, que permetrà licitar 42 terrenys i fer-hi un total de 566 habitatges a Catalunya. L'Ajuntament de Calafell repesca 305.000 euros per reparar voreres malmeses per arrels d'arbres, una mesura que serveix per corregir els desperfectes causats per l'arbrat. L'Ajuntament de Calafell ha recaptat aquests 305.000 euros mitjançant una modificació pressupostària que destinarà a reparar voreres malmeses amb arrels d'arbres a la via pública. Aquesta actuació se centrarà en els casos de desperfectes importants i inclourà fer més grans els escocells dels arbres per tal que tinguin més espai i no trenquin el paviment. La modificació pressupostària s'ha aprovat en el ple municipal del passat 27 de febrer. Els diners que s'agafen provenen de les partides econòmiques que no es preveu necessitar fins més endavant. Així doncs, mentrestant, es poden fer servir. Les afectacions al paviment pels arrels són freqüents en carrers on van plantar-se arbres inadequats. En les obres de renovació dels carrers es van substituint per altres espècies més apropiades en cada cas, d'acord amb el pla director de l'arbrat públic de Calafell. I els viticultors del Penedès presenten candidatura pròpia a la DEOCAVA per reivindicar el seu paper. L'Associació de Viticultors del Penedès ha presentat aquesta candidatura a les eleccions de la DEO amb l'objectiu de situar el viticultor al centre del model i defensar el seu futur, diuen. Formada íntegrament per viticultors independents, la proposta posa el focus en recuperar el valor de la vinya, millorar la transparència i apostar per un model basat en el valor i no en el preu baix. Des de l'Associació de Viticultors del Penedès alerten que el sector troben un moment decisiu i reclamen més informació i previsió per planificar les campanyes, així com un millor posicionament del cava que reverteixi directament en els productors. I parlem també de noms propis de la música. Incógnito i Esperanza Spalding, que són els caps de cartell del Bijaz 2026, la 19a edició del festival, que tindrà lloc dels dies 3, 4 i 5 de juliol, i la Fira de Vins i Caves del Penedès, es consolida a la gran carpa de la Rambla de Sant Francesc. El director del festival, Carles Ocaña, apunta que s'ha planificat una programació atractiva i eclèctica amb una gran presència femenina d'artistes. També destaca en especial dos concerts que seran oportunitats úniques al conjunt de l'Estat. En el cas del grup Incógnito, només farà dos concerts a l'Estat aquest estiu i pel que fa a Esperanza Spalding serà l'única actuació que es podrà veure, la de Vilafranca, pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol. Durant els 3 dies de juliol, l'escenari principal de la plaça Jaume I tornarà a ser un epicentre del jazz a Catalunya i al sud d'Europa. El primer gran concert serà el divendres dia 3 amb la banda britànica de funk i soul Incógnito. El dissabte 4 de juliol serà el torn de la saxofonista, compositora i directora londinenca Novia García, que fusionarà el jazz amb la música clàssica. I finalment, el diumenge 5 de juliol, actuarà la baixista, contrabaixista i cantant nord-americana Esperanza Spalding, que oferirà el seu jazz d'arrels indígenes de l'illa de la Tortuga.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'entrevista d'aquest dimarts ens porta a Bellvei, on els seus catifaires celebren el 65è aniversari, una cita que engloba la presentació d'un llibre, el segon simposi, que es farà al Tavaris la següent setmana, i la tercera trobada internacional de catifaires. Per saber-ne més, marxem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. I per explicar-nos tot plegat aquest aniversari i també una trobada internacional que tindrà d'aquí 9 dies, en tenim el president, l'Òscar Ripoll. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Molt de gust.
Encantada de tenir-te aquí. Diumenge, fa dos diumenges, es va presentar aquest llibre Cultura i Tradició, Alfombres de Baibé, 65 anys. Per què el 65è aniversari?
Bueno, és un punt de partida, com diuen, de la jubilació. Mm-hmm. No? L'any de la jubilació és un any d'emmarcar. És mm-hmm. un any de que la tradició tampoc s'acaba quan et jubiles. I volem fer ressò també a tots els aniversaris rodons. Mm-hmm. El 60 va ser especial, vam fer també una trobada nacional. Doncs el 65 no tenia de ser menys, encara amb molta més força. Comencem tots els actes de l'aniversari, hem començat ja a fer cosetes, i ara portem el llibre al carrer i preparem la trobada internacional, com bé has dit abans.
Abans d'explicar el tema del llibre, de la trobada, Òscar, portes uns quants anys al capdavant com a president de l'associació. Com et vas engrescar? Perquè al final aquí parlem moltes vegades, i ho parlàvem fora de micros, que sovint no hi ha relleu generacional i tu ets jove. És a dir, comparats amb els 70 que estem acostumats, què et va cridar l'atenció d'aquestes catifes i què et va fer, doncs, portar la Junta en el moment que estem?
Bueno, engrescar, com bé saps, les alfombres de Bellvei són fetes totes amb carbonat de calç. Uh-huh. ¿Vale? I llavors nosaltres posem granet a granet.
Ojo.
I jo, pues, sóc una persona que sóc bastant formigueta, uh-huh, i m'agrada anar posant granet a granet. I veure els canvis de color d'una catifa, quan tu la dibuixes al terra, la vas transformant. La transformació aquesta, el color que tu vols ficar-li a la catifa, i és aquell color el que realment et motiva de dir aquest color no m'agrada i em fiquem un altre. I va haver-hi una persona a dintre de la Junta que també em va motivar molt. Va motivar molt, em va engrescar moltíssim i va ser realment qui em va motivar a poder fer els colors que vam fer. A dia d'avui fem dintre de cada catifa, diem que fiquem el sispejat, perquè és en record del Cisco que ens va portar a ell a créixer d'aquesta manera.
Mm-hmm. Clar, tu no ets, comentàvem a vegades, no ets de Baibei, però tu t'enamores, és a dir, hi ha com, és a dir, sí, és veritat que és pel Corpus, no? Però hi ha un punt que dius, ostres, com es fa això?
Sí. Bueno, quan et fiques en un lloc, a mi m'agrada rendir el 100% de tot el que faig. Uh-huh. A la meva feina m'agrada rendir el 100%, i amb el moment que estem ara de les catifes, pues no és menys. Ara estic donant una miqueta més del 100%. Mm-hmm. Per què? Perquè crec que una tradició que porta 65 anys ininterrompudes, quan va ser l'època del Covid, jo ja estava al capdavant de l'entitat, fèiem les reunions virtuals, online, i veure la junta que tenia llavors, que ens reuníem a casa, que quedàvem en secret en aquella època per trobar-nos quatre, de dir, hòstia, vinga, va, ens veiem a casa teva i parlem d'això i parlem de l'altre. Mm. Vam organitzar la trobada nacional confinats, perquè per fer la trobada nacional en aquella època vam fer 44 reunions. 44 reunions en ple Covid.
Déu-n'hi-do.
Això vol dir córrer molts riscos. Mm-hmm. Per fer la internacional ja no t'explico.
No, això, sí. Això en parlarem ara en una estoneta.
I llavors aquestes coses et motiven, de dir, si la gent que està al meu costat treballa i ho viu igual que jo tinc de viure-ho més encara. Tinc de transmetre realment el que a mi m'agrada, i és la possibilitat de poder que ells també gaudeixin del que estan fent. Mhm.
creus que la gent entén, és a dir, quan es parla de catifes, les alfombres de Baby, anem a posar-ho, anem a dir-ho amb una mica de seny, el tema. Saben exactament què es fa?
No. No, no, no.
És un món molt desconegut,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, és un art efímer, això per començar. És una manera de no entendre el concepte de ho faig i ho desfaig. Jo hi ha dos, tres processos dintre del món catifaire que més m'agrada, que és veure els carrers nets, primer, el primer color i la desfeta. El transcurs, l'odio.
Curiós.
Perquè no saps mai el resultat.
Clar, com... És a dir, vosaltres aneu fent durant hores, perquè això no és fruit de minuts. Per tant, entenc que la Sara no. I la relaxació, que és a dir, aquest moment en què estàs tu amb tu mateix, deu ser important, però al final, quan veieu el resultat?
Quan està desfeta.
Sí. Déu-n'hi-do.
Aquí és el popurri de colors.
Quan està desfeta.
Sí. Sí, sí, és quan realment respires i dius repte aconseguit.
Uau.
Perquè durant tot el procés mai saps quan l'acabes.
Vale.
Perquè sempre canviaries un color. Sempre, quan estàs fent-la, sempre dius, hòstia, aquest color, potser aquest verd no m'ha acabat de donar-lo al 100%. Tindria d'haver sigut una miqueta més clar o una miqueta més fosc. Aquí hauria tingut de ficar això o hauríem tingut de ficar l'altre. Sempre hi ha els dubtes de si hauria quedat millor o hauria quedat pitjor.
Uh-huh.
En canvi, quan està desfeta, ja no hi ha solució.
Clar, que bo. Parlem d'aquest llibre, Cultura i tradició, alfombres de Baibei, 65 anys, es va inaugurar, bueno, es va fer la presentació el dia 22 de març. Molta gent que va anar-hi amb el suport de la Diputació, també que heu tingut. Com ha estat fer aquest trosset d'història? Perquè hi ha moltíssimes fotografies.
Sí. La veritat és que tot va començar fa un parell d'anys, un any i alguna cosa, a gestar aquesta possibilitat. I després, una de lo que ens va motivar més va ser que ens va cridar la Nati Castejón, de l'Arxiu Comarcal, i ens va dir, escolta, sé el que feu, sé el moviment que feu, us interessaria fer un recull de fotografies, un recull d'arxius per tindre-ho a l'Arxiu Comarcal? I se'ns va encendre la llumeta. La Nati és una persona maquíssima. I la veritat és que vam dir, i per què no fem un altre llibre? Vam fer el llibre de 50 anys, que és una miqueta més petit que aquest, on te sortia molt en blanc i negre.
Uh-huh.
Clar.
Home, no.
No hi havia la mateixa...
No hi havia color.
Exacte. I hem volgut pues, fer aquest aniversari que hi hagi molta color, que realment és el que fem.
Clar, una és gamma, el que es veu.
Una gamma de colors espectacular. A la que comença a girar la formigonera ja diem, a veure què surt. I tenim ara una gamma de colors molt extensa.
Uh-huh.
Però és el que ens va motivar més de dir, podríem tornar-ho a fer. I vam començar a recollir, a pensar, a mirar, a veure com ho fèiem, com ens quedaria millor, i aquest és el fruit.
Un fruit que també posa en valor els petits catifaires,
sí.
Buscant aquest, no, aquest relleu generacional que en parlàvem, no, al principi.
Sí. Crec que és el més important de tota entitat, tant sigui cultural com el que sigui, tota entitat ha de tindre un relleu generacional. Fa uns anys, al principi, després del Covid, em va fer una pregunta, un periodista també, em va preguntar, diu, escolta, diu i després de tu, què? Diu, pues després de mi, algú tindrà d'agafar el relleu, també.
Clar.
Diu, home, diu, però la colla, diu, teniu una edat. Dic, home, dic, clar que tenim una edat. Tots tenim una edat, però sí, és veritat. Necessitem sàvia nova que ens nodreixi de lo que són avui en dia les ganes de treballar dels joves.
Uh-huh.
Perquè tot canvia i tot es fa de diferent manera. Nosaltres abans, quan vam començar fa 15 anys a fer ja aquest moviment diferent, vam passar de dibuixar les catifes del terra amb guix a impressionar-les amb plotters. Fer el dibuix, digitalitzar-lo, passar-lo per l'ordinador, acotar-lo a unes mides que a més ens venien de cara pel carrer, per la plaça, per on treballàvem, i portar-lo al terra ja dibuixat. Això ens dona una traçabilitat d'imatge molt, molt més alta que el que es feia anys enrere. Perquè quan tu dibuixaves amb el guix podies dir, hòstia, aquesta figura m'ha quedat més allargada, tindria d'haver sigut més rodona. Ara no. Ara el que es dibuixa és el que es plasma al terra.
Com escolliu què és el que voleu plasma?
Bueno, l'entitat ara l'hem anat transformant una miqueta i cada membre de la Junta té unes funcions. Dintre de la Junta doncs, hi ha gent que treballa a la comissió de disseny, hi ha gent que treballa a la comissió de treballs, per exemple, organització, festes... Hem intentat que cada membre de la Junta tingui una funció per sentir-se valorats.
Clar.
I l'equip de disseny doncs, és el que més treballa.
Déu-n'hi-do. M'ho imagino, el de comunicació també, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Escolta, 65 anys, llibre, i enfronteu un repte majúscul com és la trobada internacional.
Sí.
Que serà del 9 al 12 d'abril.
Sí.
Explica'ns, el que puguis.
Repte monumental. Sí. Bueno, com he dit abans, el 60è aniversari vam fer la trobada nacional. ¿Vale? Aquí va ser on realment vam fer el canvi de junta, el sentit de rumb. Que vam dir, passem de fer una catifa a l'any, que es feia abans per Corpus, a nacionalitzar-nos. Vam entrar a la federació, ens nacionalitzem, i partim de que fem més catifes. Vam començar a anar a la Catedral de Barcelona, a treballar amb la federació, vam començar a treballar més. Vam fer tot el cel de la Sagrada Família quan es va fer la inauguració de la Torre de l'Estel. I mica en mica doncs, ens vam anar engrescant, vam començar a fer tallers, vam començar a treballar amb l'escola, vam començar a treballar amb altres entitats, amb Fundació Santa Teresa, per exemple. Ens motiva molt la inclusió social de tota la... de que tothom vingui a fer catifes. No perquè tu tinguis una... No. Anys enrere, per desgràcia, hi havia més marginalitat.
Sí.
Avui en dia això s'ha de desprendre. Hem de netejar la cara de tothom i tots són vàlids per tot. I aquesta gent, pues, realment, és la que necessitem, que ens vinguin, perquè ens transmeten uns altres valors.
Tal qual.
Que és, al final és el que busquem, és comunitat.
Tal qual.
I la trobada internacional va començar llavors, vam començar a parlar de que si podríem, que si no podríem. La Junta és molt decidida. Tinc la sort aquesta de que m'acompanyen, em diuen que estic una miqueta més cap allà, però tirem endavant. I quan els hi vaig dir, escolta, he parlat amb aquest i amb aquest, i ens estan dient que sí, que tirem endavant, que seguim, tothom es va engrescar, va dir que sí, vinga va, doncs vinga va, som-hi. I aquí va començar tot, en reunions amb Diputació, reunions amb Generalitat, reunions amb la Federació, que és... Al final, qui governa tota la trobada, tenim una presidenta que és un tresor. L'altre dia a Bellvei la gent es va aixecar per aplaudir-la, perquè realment, amb l'edat que té, porta la Federació Catalana i porta la presidència de la Coordinadora Internacional d'Art Efímer. I ella mateixa lidera aquest projecte i ens portarà a l'UNESCO.
Sí, és perquè serà patrimoni.
Patrimoni
no?
Cultural immaterial de l'UNESCO, que és el valor afegit per lo que fem la trobada a la comarca del Baix Penedès. Dintre del territori de Tarragona, per exemple, hi ha molts pobles que fan catifes. Molts. Hem intentat parlar amb ells, hem intentat a veure si volen vindre, si volen acabar de fer el pas per constituir una entitat catifaire, però molts, és el que dèiem abans, és que jo, nosaltres som grans, clar. Nosaltres som quatre, nosaltres també érem quatre.
Sí, és el que t'anava a dir, és a dir, vosaltres éreu quatre gats.
Exacte.
I ara sou un munt de socis.
Nosaltres vam partir, quan vaig agafar l'entitat, el 19 érem 34 socis, 34 famílies, i a dia d'avui som més de 90. 90 famílies.
Sí, això és molt, eh?
La veritat és que sí, es veu el dia de la presentació...
S'ha triplicat.
Sí. Bueno, perquè al final el que tens de transmetre és això, transmetre. I tens de fer que la gent li agradin les coses. És com el futbol. Hi ha gent que li agrada el futbol i hi ha gent que no li agrada el futbol. Mm. Si no t'agrada el futbol, no et llamarà l'atenció.
No.
Però si el que es retransmet per la ràdio et motiva, escoltaràs tots els partits de futbol.
Ni que sigui per escoltar-lo.
Ah, exacte. No? Pues les catifes és el mateix. És... a en tothom ens agrada anar a un museu i veure el quadre de la, sí, de la Madonna, per exemple. Uh-huh. I, hosti, i aquest quadre és guapo, eh? Doncs una catifa és un quadro. L'únic que al cap d'unes hores desapareix.
Aquesta trobada internacional, que, com dèiem, serà el 9 al 12, el punt àlgid serà el cap de setmana, de l'11 i el 12. A veure si no m'he equivocat. Sí, 11 i 12. Quan es podrà veure... com es fan les catifes?
Bueno, punt àlgid.
El punt àlgid. Sí. El punt àlgid és tot el que esteu treballant i tot el que esteu fent, però...
Comencem perquè el dia 9 a la tarda començarem el simposi. ¿Vale? Uh-huh. Hi haurà diverses taules rodones, hi haurà diverses ponències. Començarem per la ponència de Pau Casals, uh-huh, que és amb el que més ens hem de referenciar. Va ser admirable el que va fer. Uh-huh. I va portar Catalunya al món.
Sí.
Doncs com ell va portar Catalunya al món, nosaltres portem bé i bé al món. I al final, per això també ens vam decidir per fer-ho conjuntament amb Vendrell. Per celebrar el que va fer ell i el que estem fent nosaltres. Uh-huh. Que és el que el meu poble es mereix. Que se'l reconegui com un, com una entitat catifaire o un poble, una vila catifaire. Uh-huh. I començarem el dia 9 a la sala Tavares amb la ponència del patrimoni cultural immaterial i també començarem a treballar aquell dia amb la Fundació Santa Teresa, els companys de la Sínia de Calafell, uh-huh, ens vindran a ajudar a fer una catifa. La podrem veure, la podrem tindre allà fora al carrer perquè la gent pugui admirar-la. Uh-huh. Perquè al final, per fer una catifa a nosaltres ens costa, amb ells els hi costa el doble. Uh-huh. Però el resultat final no és el mateix.
No.
El seu s'ha de posar més en valor. Perquè són gent que tenen problemes i que escolten des del primer minut, escolten el que tu els estàs dient i accepten les directrius. Que això és molt important.
Sí.
Nosaltres moltes vegades no acceptem aquestes directrius.
Tal qual.
Però bueno, llavors, com deies, el punt àlgid és el dia 11. El dia 10 seguirem tot el dia fent ponències i taules rodones. El vespre anirem a l'Auditori Pau Casals a sentir les tres claus musicals. Uh-huh. I el dia 11 esperem veure Bellvei com brilla. La veritat és que... A mi, a la federació, em coneixen com a Brilli Brilli, perquè poso purpurina a totes les catifes, però esperem que sí, que brilli.
Segur que brillarà.
Sí.
Quants països estaran
estem
representants?
Estem parlant, a dia d'avui tenim confirmats ja 10 països i 3 continents. Àsia, Europa i Sud-amèrica.
Òscar, nerviós?
No.
Confiat, saps que anirà bé.
Sí, sí, tinc
claríssim.
Plena confiança perquè al davant meu hi va una persona que és tremenda, que és la Vicenta Pallarès. Ella és la que remena totes les cireres, la que et marca unes directrius i la que m'està acompanyant amb que el meu poble sigui molt gran. Uh-huh. I això li tinc d'agrair sempre.
Ens has quedat pocs minuts, un minut i mig. Et deixo el micro obert perquè convidis a la nostra audiència.
L'únic que dic és que aquests 4 dies que dura la trobada gaudim de lo que és l'art efímer, que portem a l'art efímer on realment es mereix, que és que sigui reconegut patrimoni cultural immaterial i que la gent no perdi les tradicions. Els valors que hem de tindre, si els perdem, perdem tota la identitat nostra i no podem deixar-ho. Sigui una colla de bastoners, sigui una colla de diables, sigui qualsevol entitat, arropem-la. Ajudem a que creixi, fem poble, fem comunitat i mantinguem els valors. Que si els perdem, estem perduts.
Tal qual. Òscar, ens quedem amb això. Tothom que convidem que vagin a veure...
Tots el dia 9,
aquesta trobada internacional.
A Vendrell, a Comorruga, a disfrutar de les ponències i de tot, a veure com treballen fent catifes, admirar-les, i el dia 11 us esperem a tots allà a Bellvell, al carrer Parellada, estarem gaudint de fer una meravella pel món.
Òscar, un veritable plaer tenir-te avui aquí al Penedès en xarxa, que vagi molt bé, jo també tinc plena confiança i allà hi serem.
Gràcies.
En qüestió de segons, posem punt i seguit. Acomiadem aquesta primera hora, una mica de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 i anem pel segon capítol d'aquest matí de dimarts. Aquesta segona hora cobrirem a les 10:06 amb dues propostes culturals a l'agenda al detall.